Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Esteve, què em passa aquesta nit? Et miro i és com si fos el primer cop.
Què és el que fas? Què és el que fas? Què és el que fas?
No em voldria parlar.
Però què fas?
A mi ets la frase d'amor començada i mai acabada.
No canviaràs, no canviaràs, no canviaràs.
Ets el meu ahir i el meu avui.
No ho faràs.
Jo sóc així, inquieta.
Ara, si vols, pots intentar-ho. Digue'm que per tu només sóc un turment.
Ets com el vent que porta el so de les ones del mar.
Hola, molt bona tarda, amigues i amics.
Coses dolces, no me'n diguis més.
De vegades no tan bé.
El so de les ones, pots parlar-ne si vols amb una altra. Les teves ones, jo
puc escoltar-les. Arreglar-ne algun problema tècnic, però bé.
Quan jo tinc ganes i després ja es veurà.
Bona nit, sóc en Dani Fonoll, són les 8 del vespre i en aquest moment comença el programa a cau d'orella.
Et juro que...
Paraules...
Aquest és el programa número 152, segon d'aquest any 2023. Molt bona nit a tothom. Avui és 14 de febrer de 2023 i ara a les 8 del vespre fem el primer programa d'aquesta temporada. Avui ens coincideix el dia d'emissió amb l'anomenat Dia dels Enamorats a bona part del món occidental. Avui coneixerem per què es fa aquesta celebració aquest dia. A Catalunya, però, és molt més comú celebrar-ho el dia de Sant Jordi, dia del llibre, dia de l'amor. Aprofitem, com sempre, aquest principi de programa per saludar les persones que fan avui possible que el programa es desenvolupi i arribi a tots vosaltres. Bona nit, Anna.
Hola, bona nit.
Què tal?
Bé.
Hem celebrat aquest dia que avui estem retransmetent.
Sí. Bueno, a veure, aquest dia també... Bueno, hi ha molta gent que ho celebra i aquí podem celebrar les dues coses, aquest i el nostre.
Clar, el Valentí no ens fa cap nosa, l'amic Valentí tampoc ens fa cap nosa.
No, però bueno, hi ha gent que és normal, hi ha molta gent que ho celebra.
Sí, en moltes parts del món, realment. Però bueno, i la Marina. Hola, Marina, què tal?
Hola, bona nit a tothom.
Tot bé?
Sí, tot bé, tot bé.
Estem enamorats o no estem enamorats?
Home, sí, jo crec que sí.
Sí, estem enamorats.
Sí, encara... Bueno, encara hi ha blau,
no, l'amor hi ha de ser, si no malament. També la Gemma Minguillón, que al final del programa farà la seva participació amb el tancament. Amb ells desenvoluparem aquest programa que fem que tots siguem coneixedors de fets i persones i passem una estona entretinguda, interessant i relaxada. Per tant, comencem.
Què va passar un dia com avui?
Doncs res, començarem el programa recordant esdeveniments que van succeir un dia com avui fa anys. El 1876, als Estats Units, Eliza Gray i Alexander Graham Bell patenten el telèfon, ja inventat el 1854 per Antoni Meucci. És a dir, que no era un invent, com diuen sempre, del Graham Bell. El Graham Bell és el que el va inscriure, el que el va patentar, però l'invent ja venia d'un altre, que mai serà reconegut.
Aquestes coses passen.
Passen moltes vegades.
Passen moltes vegades. A l'any 2000, a la Baronia de Rialb, a la Noguera, es va inaugurar el Pantà de Rialb. En aquell moment, l'embassament més gran de Catalunya. El Pantà de Rialb és un embassament que pertany als rius Segre, Rialb i la Ribera Salada. El Prepirineu català occidental, creat per una presa, el pantà s'estén pel nord-oest de la comarca de la Noguera en els municipis de Pons, la Baronia de Rialb i Tiurana, i en menor extensió pels termes de Basella, Peramola i Juliana, a l'extrem nord de l'any Alt Urgell. Afecta sobretot al municipi de la Baronia de Rialb, que dona el nom al pantà. La presa és de 99 metres d'alçada, i es començà a construir a l'any 1992 a pocs quilòmetres més avall del pantà d'Oliana. Rial es començà a omplir a l'any 1999 i fou inaugurat el 14 de febrer de l'any 2000. La construcció suposà una inversió de 40.000 milions de pessetes i té una capacitat de 400,8 hectòmetres cúbics, és a dir, 4 vegades el de l'Oliana.
Pensem que és un dels pantans, jo crec que és el pantà més gran de capacitat de tot Catalunya, i per qui diu que només el Franco feia pantans, aquest pantà es va començar l'any 1992 i es va acabar l'any 2000. Per tant, no només el Franco feia pantans, de l'aigua ens n'hem seguit preocupant, que ja convé perquè ara mateix la sequera que estem passant impressionant. I estem amb els pantans a menys del 30% de la seva capacitat i sort de les desaladores i, com vaig sentir l'altre dia, que s'està reaprofitant aigua que ja és inutilitzada. Es depura prèviament, es torna a posar els cabals dels rius i torna a passar per el seu tractament per poder-la consumir altra vegada. Vull dir que realment perquè amb l'aigua ha avançat molt, perquè si no en aquest moment, si no fos les desaladores i per aquest reaprofitament de l'aigua, ens estaríem banyant amb Coca-Cola i això pot ser molt menys.
Bueno, haurem de reinventar coses per poder solventar aquest problema que tenim de l'aigua.
Clar, perquè el de l'aigua és un problema molt greu ja en aquests moments, que per sort encara no hem notat a casa nostra, però que ja, si no comença a ploure aviat, que ja tocaria, doncs tindrem un problema amb
breu. Bé, i l'any 2005 es va fundar una de les plataformes que encara tenen continuïtat i que són de les més importants del món, que és la plataforma de vídeo del YouTube. Del nord, que és
estem parlant només de 17 anys. Quadrats,
sí, sí, fa poc, poc.
Fa 4 dies que tot això no existia.
La part
no
existia, però
l'any 2000 ni el YouTube, ni el Twitter, ni res d'aquestes coses, no hi havia absolutament res. Mira, en 20 anys com ha progressat.
Bé, ens ha ajudat a evolucionar.
Sí, sí, està evolucionant.
Que és una zona muntanyosa habitada principalment pels curts. Vam pensar que coincideix amb el Corduent, de l'antiguitat. La seva extensió total és de 500.000 quilòmetres quadrats.
Quin dia es celebra avui?
27 i 30 milions d'habitants.
Doncs avui, com ja hem dit, és el dia de Sant Valentí. El dia de Sant Valentí és una celebració tradicional en alguns països anglosaxons, escoltada a altres cultures, en la qual els nuvis enamorats o esposos s'expressen el seu amor o afecte mútuament, que se celebra el 14 de febrer. En molts països és considerat el dia dels enamorats, celebrat en aquesta data perquè es creia que era el dia en què les aus triaven parella. A Colòmbia, per motius comercials, aquesta festa se celebra el tercer cap de setmana de setembre i es coneix com a Dia de l'Amor i l'Amistat. En l'actualitat celebren mitjançant l'intercanvi de notes d'amor conegudes com a valentines amb símbols com la forma simbòlica del cor i Cupido. Des del segle XIX es va introduir l'intercanvi de postals produïda massivament. A aquesta pràctica s'hi va afegir la de donar altres tipus de regals com ara roses o xocolata. Als Estats Units, aquesta celebració també es va començar a associar amb una salutació d'amor platònic del Happy Valentine's, enviat per homes a les seves amigues, rarament els seus amics. Típicament, el dia de Sant Valentí ha estat una festa occidental, però últimament s'ha estès a altres països com el Japó, la Xina i Taiwan. A Catalunya, el Dia dels Enamorats es celebra el 23 d'abril, Sant Jordi, a la ciutat de València i la Rodalia, el dia 9 d'octubre, Sant Dionís.
Però quants dies heu estat allà?
Allà, en total, hem estat 8, bueno, 7 dies, una setmana, vaja. Perquè entre anar i tornar...
Qui va néixer un dia com avui?
Avui clar, no coneixerem ni personatges ni escriptors que hagin nascut avui. Avui farem un programa especial que aniem fent cançons i poemes d'amor.
Com trieu la
cançó
clar,
i un poema d'amor i així durant tot el programa.
Com ha sigut això?
Crec que així es pot fer una celebració tal com mana d'una data tan celebrada. Per tant, començarem, com sempre, aquesta secció amb música.
Dels informatius de TV3, que és una mica qui porta la batuta, i juntament amb l'equip de producció dels informatius s'acaba de la zona també en funció de l'afectació que ha tingut, també doncs, dels contactes que tinguem allà, de les vies per arribar, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're whole and mine.
Carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against odds. I know we'll be alright. It's time, darling, just hold my.
Looking so beautiful, I don't deserve
this. Why don't you molt dramàtiques, imatges dantesques de ciutats completament destrossades, edificis alts i banals, però vaja, ciutats en runes, completament. Les parts que no estaven en runes, que estaven molt deteriorades, edificis molt deteriorats, amb herbes o amb la caure de realment. I llocs, doncs,
Dóna'm la mà.
Dóna'm
la mà que anirem per la riba, vine a la vora del mar, bategant. Tindrem la mida de totes les coses.
Només
en dir-nos que ens seguim amant.
Tant si és una zona
les barques llunyes i les de la sorra prendran, un aire fidel i discret no ens miraran. Miraran només noves rutes.
Són temes que sempre parlem, que no,
copsador,
no estan tan assumits pels professionals de la informació. Per començar, hi ha pocs voluntaris que vulguin anar a aquestes zones, perquè, evidentment, això ha de ser voluntari, no poden obligar a anar a cap lloc on hi ha un mínim perill, no? I són pocs els que anem a aquestes zones perquè, bueno, pues, no és fàcil.
No.
I, bueno, això cadascú entoma com pot i té els seus recursos. Però el que la clau per mi bàsica, sobretot quan estàs allà o quan vas cap allà, és la vocació periodística, el voler viure una situació doncs, històrica, tant sigui per una guerra com per un desastre natural, que és informació que recordarà per sempre, que és una informació doncs, en estat pur, no? Fas periodisme en estat pur, és un, per mi anar en aquestes zones és el més semblant al periodisme de veritat, aquell periodisme romàntic.
Clar.
I aleshores doncs, tu estàs molt concentrat, sobretot els dies que estàs allà, és molt concentrat en fer la teva feina, en intentar ser, fer justícia al que estàs veient, perquè és molt gros, i almenys per un càmera, però per un redactor igual, doncs clar, el que, transmetre, aconseguir transmetre el que tu estàs veient i el que estàs sentint, doncs, i no quedar-te curt, no? Doncs és el que és amb el que aprens molta, molt temps, no? I amb el que aprens molta concentració. Necessites molta concentració per això i, per tant, estàs molt concentrat en fer el millor possible la teva feina, però, a més, en el cas de la tele, també hi ha l'estrès de la feina, no? L'estrès de la demanda d'informació des dels estudis de Sant Joan d'Espí, on tu has d'estar constantment actualitzant, bé sigui amb cròniques com en directes, doncs, des del lloc, no? Doncs, totes aquestes informacions. Llavors, quasi que no tens massa temps en sentir por o en sentir pena o tristesa, no? Perquè, tristor, perquè estàs molt, molt, molt concentrat, estàs, i estàs molt estressat també, no? D'alguna manera. L'hòstia ve després, no? L'impacte ve després. Quan tornes a casa és quan aleshores sí que venen aquestes imatges, però bueno, tots també més o menys tenim les nostres estratègies.
Però, Carles, jo no sé si n'ets conscient que, o sigui, potser per tu és feina, no dic vocació, evidentment, però també hi ha una part molt important d'aportació humana, perquè, o sigui, aquelles imatges, si tu no hi ets allà, la resta, o sigui, no ho veuran l'altra gent. Vull dir, tu n'ets conscient de la teva aportació?
Bueno, jo penso que un bon periodista, un bon reporter, el primer que ha de ser és una bona persona. I quan dic una bona persona em refereixo a tenir aquest sentiment d'ajuda, aquest sentiment d'humanitat i d'empatia cap a l'ésser humà i cap a aquest món on vivim, no? I clar, això és primordial. Evidentment que en aquest món hi ha de tot, però clar, nosaltres estem parlant, crec que el fet de ser TV3 i que en el fons no som la BBC ni som el New York Times, nosaltres no vivim d'exclusives, i això té una cosa molt bona, i és que ens podem dedicar més a la part humana i no pas a la part més noticiable en el sentit d'aquest, no? De l'exclusiva, no? De l'última hora, no? De descobrir grans coses, i tampoc, per aquesta raó, tampoc no ens arrisquem tant en intentar aconseguir certa informació, doncs no ens arrisquem tant, no anem al front. Quan hi anem sempre són amb moltes mesures, hem d'estar molt segurs de que la zona on anirem és molt segura, i el mateix en una zona de terratrèmol o una zona de desastre, que ha patit un desastre, el risc és mínim. Vull dir que sempre poden haver accidents, però també poden haver accidents a Barcelona conduint, per exemple, no? Però, bueno, minimitzem els riscos perquè també no tenim aquesta necessitat, i també les coses te les prens d'una altra manera.
Ja, entenc.
En el sentit aquest més humà, evidentment, tot i la concentració que t'he explicat i l'estrès, sempre tenim temps per a la càmera
i dir, això ho faré així, això ho faré allà, perquè tal.
I parlar amb la gent i demanar-li perdó i presentar els nostres respectes, no? Pels moments que estem vivint.
Exacte. M'agradaria fer una pregunta que potser és una mica... Bé, ahir va. Quin va ser el moment més dur?
Del terratrèmol?
Sí.
Doncs, home, probablement, segurament el moment més dur va ser anar al cementiri a visitar les famílies que estaven enterrant els seus familiars. Són situacions complicades que a tots ens costa molt anar, però que és la nostra feina i que hem de fer-ho perquè és el lloc on trobaràs aquestes escenes i on trobaràs aquests testimonis, no? I va ser més dur, però també va ser un dels més reconfortants perquè un dels familiars amb el que vam parlar ens va dir que amb ell li donava molta pau quan nosaltres hi fóssim.
Perdona, que li donava molta pau?
Li donava molta pau que nosaltres hi fóssim allà, documentant.
Ah, que hi fóssiu allà.
Sí. No ens va donar cap altra explicació, només ens va dir això, ens va dir... Nosaltres, va ser una... Clar, nosaltres és una situació que és incòmoda, per mi, molt incòmoda.
Oh, evidentment.
Jo em vull morir quan vaig a aquests llocs, però, per altra banda, sé que ho he de fer perquè és l'única manera de poder parlar amb la gent i poder, saps? I poder trobar aquestes escenes, perquè si no hi ha imatge no transmets les coses de la mateixa manera, no? I aquesta persona, tot i que nosaltres li vam dir, ens sap molt de greu preguntar-te, ens sap molt de greu demanar-te si podem gravar aquest moment tan dolorós i tan íntim, no?
Exacte.
I ella ens va contestar això. No us preocupeu, a mi em consola, no? I em dona pau que estigueu aquí, no? Perquè, perquè és això, també. Perquè nosaltres som testimonis i i la gent moltes vegades necessita, tots necessitem explicar el que ens ha passat i tots necessitem que es faci justícia del que ha passat i de vegades creiem uns i altres, no, els periodistes i les víctimes, creiem que hi hagi un mitjà de comunicació i que un mitjà de comunicació expliqui la nostra història i la nostra la nostra desgràcia, doncs ens pot ajudar, no?
Totalment. I finalment et faria una altra pregunta, que seria: quin aprenentatge en fas d'aquesta experiència? Suposo que són molts, però...
Ostres, que difícil contestar-te això. És molt difícil, però...
No, però això últim que has dit, per exemple, ja ens diu molt.
Això segurament que t'acabo d'explicar. I també el fet de que... Una de les coses que ens ha costat molt en aquest viatge, més que en cap altre viatge, és que nosaltres necessitem dels fixers. Els fixers és una figura que, a més, amb la guerra d'Ucraïna s'ha de tornar... La paraula fixer es va convertir en algú molt controvertit, perquè ve de l'anglosaxó, que vol dir arreglar, l'arreglador, no? El fixer és el que t'ho arregla, que vol dir que és un traductor... una mena de traductor i guia, no? Local, que coneix el terreny, que té els contactes, que té les fonts, que parla el teu idioma o l'anglès i que, per tant, et fa tant de guia com de traductor. I sense aquestes persones nosaltres no som res, perquè no podem parlar amb la gent, no sabem on anar als llocs, etcètera, etcètera. No sabem d'on treure les fonts, les entrevistes de les autoritats, per exemple... Necessitem aquesta gent, és imprescindible, no? Sense ells no seríem res. Doncs en aquest viatge hem tingut molts problemes amb els fixers, perquè, clar, els fixers són d'aquella zona i també són víctimes moltes vegades.
Evidentment.
I passa que no estan en situació al 100% ni en situació òptima per treballar, segurament, amb les condicions tan dures amb les que nosaltres treballem, que nosaltres estem de 12, 14 o 18 hores treballant cada dia per poder fer les notícies. Nosaltres els hi demanem també amb ells que treballin totes aquestes hores en una situació d'estrès on ells han de reviure la seva pròpia... el seu propi problema o desgràcia que hagin tingut, l'han de reviure perquè han d'estar preguntant a gent com ells, no?, sobre les familiars que hagin mort o desaparegut, o si se'ls ha caigut la casa. I això ho rebien molt, pateixen molt més que nosaltres encara en aquestes situacions, però a més a més, potser ells també han perdut família i tenen família a càrrec, i llavors potser han de marxar per poder cuidar d'aquesta gent, no?
Exacte.
I llavors era una cosa que ja la sabem perquè ja la coneixem, però en aquest viatge jo almenys he après sense ells, evidentment, no som res, però que, clar, ells moltes vegades són víctimes i es mereixen un respecte molt gran, no?
Totalment, totalment d'acord. Doncs, Carles de l'Encarnació, moltíssimes gràcies. Una aportació super interessantíssima, però no tenim més temps. Moltes gràcies i una abraçada ben forta.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-me veu i visibilitzar la feina.
Gràcies a tu pel teu testimoni, de veritat.
Salut.
De veritat. Moltes gràcies. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Salut. Adéu, bon vespre. Adéu.
Acabem de parlar amb el Carles de l'Encarnació, és un càmera de TV3, ens ha explicat la seva experiència a Turquia amb els terratrèmols. Un testimoni superinteressant, ja no només pel que explica professionalment, sinó també perquè per la seva part més humana, no? Ens explica doncs, això, que el viatge ha estat una mica complicat, que a l'hora de la tornada van decidir allargar més el viatge per tal de deixar aquests seients lliures a la gent, a la gent nativa, no?, que ho pogués necessitar en aquestes circumstàncies. I llavors també doncs, ens ha impactat molt la seva capacitat humana també per explicar, no?, que tot i que moltes vegades sembla que els mitjans vagin a per la notícia, sigui com sigui, el preu que sigui, doncs en aquest cas s'ha fet com s'havia de fer, no?, en el sentit que sempre respectant la intimitat, demanant permís, i això és una cosa doncs, que potser tots ens hauríem de plantejar com estem fent les coses, no? Vull dir, en aquest cas, des dels mitjans de comunicació, sense anar més lluny. També ens ha explicat la part del cementiri, d'aquella família que estava amb el cos d'aquells familiars i que aquells familiars li van contestar més bé que volia que estiguessin allà per, no sé si per companyia, perquè la gent pogués saber el que havia passat i que hi hagués un testimoni que ho pogués explicar. Per tant, moltes gràcies a Carles per el seu testimoni. I crec que ja tenim el Jordi Garrell. Molt bona tarda, Jordi. Com estàs?
Bona nit, com esteu?
Bona nit. Jordi Garrell, del Centre Internacional Escarrer per a les Minories Ètniques i les Nacions. Gràcies per atendre's en directe. I et volia preguntar en concret, no sé si has pogut sentir el primer entrevistat, el Carles de l'Encarnació, en tot cas ell ens explicava, es fa 5 cèntims, ens explicava, ell és un càmera de TV3, ens explicava més o menys com ha estat la seva experiència a Turquia. Ens deia que, bueno, que hi havia molta gent que, tot i que en principi podia semblar que els hi estiguessin molestant, al contrari, els hi deixaven i els hi acompanyaven, no?, per fer la seva feina, en aquest cas per gravar. Et volem preguntar en concret per la vostra tasca al Kurdistan, si ens ho pots explicar una mica, sisplau, Jordi?
Sí, sí, tant. Bé, nosaltres, el CIEMEN, ja som una entitat històrica, eh? Ja es apunta al 74, sí. I una entitat que ja ha treballat molt amb l'àmbit aquest de la defensa dels drets del poble, dret a autodeterminació dels pobles, els drets lingüístics, exacte. I també ho hem fet a part de la cooperació, no? I amb el Kurdistan és una de les regions amb les que hem anat treballant més intensament amb diferents organitzacions del teixit associatiu, sobretot del Kurdistan turc, però també del Kurdistan iraquià, siri, no iranià. Com sabeu, el Kurdistan és una regió molt ampla, gairebé són 40 milions d'habitants, eh? No estem parlant d'una regió, d'una nació sense estat que ocupa 4 països, però que és una gran quantitat de població entre això i la població que està a l'exili, no?
Sí.
La zona aquesta on ha fet el terratrèmol, bueno, doncs agafa una gran franja de població kurda i amb zones on nosaltres hem estat treballant, no? Sobretot el Kurdistan turc, que és on hem, els últims 7 o 8 anys hem tingut més feina, amb organitzacions molt vinculades amb l'àmbit de la defensa de la llengua, la cultura, els drets nacionals, sí?
Sí, perdona, Jordi, una pregunta. Sí. Quan dius el Kurdistan turc, és per algun motiu en especial o no sé?
No. Perquè s'ha donat així, realment...
Ara
el Kurdistan iraquià també hi hem treballat. Però realment el Kurdistan turc, que és desconegut en el sentit per nosaltres, perquè hi ha molta tradició de col·laboració i cooperació en països com Alemanya, per exemple, no? Que hi ha més tradició de treball en Turquia en general, sempre ens ha arribat més la imatge, la relació amb el moviment de defensa nacional armat que es dona a Síria durant la guerra, no? Aquesta imatge més bucòlica de les guerrilleres lluitant, no?
Sí.
Però que això és difícil que es doni sense un teixit associatiu, civil, molt fort, molt estructurat, que es dona sobretot al Kurdistan turc, on hi ha una societat civil immensament rica. Pensa, per exemple, que hi ha un canal de televisió infantil, que es diu Zarok TV, que podria ser el que per nosaltres aquí seria el Club Super 3, que emet des de Diyarbakir, des de la capital del Kurdistan turc, per tots els quatre països, no? Vull dir que té una audiència de 30 milions de persones.
Brutal,
no?
Clar.
Brutal. I només és un canal infantil i amb totes les dificultats que tenen per difondre amb llengua kurda, perquè
I
això és l'altre tema, no? Malgrat la repressió política que està vivint el poble kurd a Turquia, el teixit associatiu és brutal.
Doncs gràcies per dir-ho, perquè no en teníem ni idea, sincerament.
Sí. Escoles de música, escoles d'art, entitats que fan treball amb població refugiada, entitats que fan cinema, etcètera, no? I moltes entitats que fan un treball de defensa de la llengua i, a més, amb un nivell de coordinació interessant, important, que ara mateix és el que està ajudant o el que ha donat aquesta mena de coordinació d'entitats i coordinació civil que està actuant sobre les conseqüències de la població, no? del terratrèmol. No? Perquè el que ens diuen allà és que no arriben, o els recursos nacionals de l'estat turc són molt precaris, no arriben. Els primers dies ens deien que no arribaven maquinàries, que no arribaven gossos, que no arribaven bombers i que ho estaven traient les pedres amb la gent, voluntaris, directament, no?
Sí,
perquè no tenien pràcticament maquinària. No? I això, l'endemà del terratrèmol, gent de les nostres organitzacions amb les que treballem ens deien: estic davant de casa dels meus cosins, està l'edifici soterrat, ningú ho ve, i estem traient les pedres de l'edifici nosaltres, esperem com podem. No? I aquí és on aquest teixit associatiu, aquesta riquesa civil s'ha organitzat per donar sortida a les conseqüències del terratrèmol. I amb ells són amb els que estem treballant, amb els que ja portem treballant temps, i són amb els que estem treballant aquests dies.
I exactament com els esteu ajudant? Com els podeu ajudar?
Doncs, en concret, ara estem treballant amb una organització que es diu Association Children First. Sí? És una organització que històricament el que ha fet és treballar en temes de formació lingüística, de defensa dels drets lingüístics, de defensa de la cultura kurda, però ho ha fet molt enxerçat en el territori, no només ho ha fet a Diyarbakir, sinó a diferents ciutats on han estat afectats. Per tant, coneixen bastant bé la zona on
el context
on estem treballant. No? I ara mateix, com et deia, hi ha un centre de control, un centre de coordinació de crisis on estan totes les organitzacions que coneixem treballant i una mica s'han repartit a les tasques i s'estan repartint o coordinant el que està fent cadascú. Totes aquelles organitzacions que tenen voluntaris utilitzen els voluntaris per fer una feina de suport a la ciutadania que ha sigut afectada. Què està passant? Les primeres hores després del terratrèmol, els primers dies després del terratrèmol, aquí entren les entitats que estan salvant vides, és evident, no? Les grans, des de la cooperació tècnica, bombers, etcètera, fins a aquelles organitzacions de metges que el que fan és salvar vides. Però immediatament després d'això, en el moment en què ja treure runes té poc sentit, per què? És difícil que una persona t'aguanti 15, 20 dies sota les runes viva, no? I al mateix temps hi ha tota la ciutadania que s'ha quedat sense casa, que està en tendes, que està al carrer, que estan sense refugiats...
Que tampoc saben com poden ajudar, diguem-ho.
Que, aleshores, el que estem fent ara és donar suport a aquestes persones que estan al carrer, a l'hivern, en tendes de campanya, i estem fent una recolecta de diners en les que comprarem comprarem doncs, fogons per tendes, aliment infantil, material d'higiene, tovalloletes, tovalletes humides, paper higiènic, llet infantil, perquè el que ens demanaven és que per l'estrès i la situació hi ha dones amb lactància que se'ls havia tallat la lactància i, per tant, ens demanaven llet. Clar. Llet en pols, roba interior tèrmica, estufes, amb llums Clar. Per les tendes, combustible pels vehicles, pels voluntaris per portar el menjar amunt i avall, roba interior i menjar. Sí? Tota la recolecta que estem fent i tot el que farem a partir del que recollim o aconseguim de diners durant aquests temps que això pues, estigui, doncs aniran en aquesta direcció d'entrada. D'entrada ja farem una aportació pròpia del Siemens durant aquesta setmana i seguirem recollint i en els propers pues, 15-20 dies pues, seguirem en aquesta direcció. No? Qui ho està fent? Ho estan fent voluntaris, és el que et deia. Ho estan fent voluntaris que... Clar.
Voluntaris que s'han desplaçat allà, entenc, no?
Sí, sí, sí. Exacte, uh-huh. exacte. Voluntaris que s'han desplaçat allà i les entitats han anat a identificar hi ha un nivell de coordinació interessant, de no solapar-se, de no doblar, del que estan fent unes entitats i les altres. Per això el centre de coordinació i logística que han fet de les pròpies entitats d'allà és com bastant útil, perquè no et trobes... Uh-huh. amb aquestes emergències, que 15 entitats estan treballant fent el mateix amb la mateixa ciutadania. No? I potser dos pobles més cap allà pues, no hi ha ningú. Aleshores, això, en aquesta situació estem ara mateix.
Vale. Tinc un altre dubte, i és, perquè clar, dius que clar, feu una, com una recolecta no? de calés. D'on els traieu? Suposo que són, imagino, que són donacions voluntàries o ara teniu mateix, algun fons previ? No sé, pregunto.
No. Normalment el Siemens no és una entitat que treballem amb acció d'emergència, post-emergència, reconstrucció, reparació, que diríem. No? Estem treballant sempre a nivell pues, més de defensa dels lingüístics, el dret a l'autodeterminació, el dret a mantenir la cultura pròpia, etc. No? Però allà on nosaltres treballem, que són en situacions d'emergència, doncs té sentit que puguem donar suport com puguem. Per tant, no tenim un fons d'emergència. Pues és una cosa que ens hem d'anar pensant, perquè tal com està el planeta...
No, parlo des del desconeixement.
Ja.
No era una...
És una bona idea, és una bona idea.
No. Perdona, no, la meva intenció no era... Està clar que els calés sempre fan falta, però clar...
Clar, aleshores el primer que vam fer va ser obrir aquesta línia de campanya, a demanda també de les necessitats que tenim allà, i hem fet una primera recolecta. A partir d'aquí, doncs, la Generalitat de Catalunya, a partir de la Direcció General de Cooperació i l'Agència Catalana de Cooperació, diu que destinarà 2 milions, milions d'euros dels fons que hi ha pensats per emergències, que aniran, per una banda, a la cooperació tècnica, bombers i coses d'aquestes, les multilaterals, és a dir, Nacions Unides, etc., i sí. Farà una crida per a entitats que tinguin treball a terreny, que tinguin vincles i que estiguin ja fent coses, en aquest cas, no? com al Kurdistan, o a Síria, o a Turquia, sí? I per fer una crida de demanda de projectes per repartir una part d'aquests diners en ajuda. Aleshores, a partir d'aquí, nosaltres pues, també participarem i esperem que puguem treballar una mica més i continuarem la campanya. Donacions privades i diverses, per ara.
Exacte. D'acord. Bé, com saps, també, ahir va hi haver un altre terratrèmol, etcètera.
Sí.
A partir d'aquí, si hi ha més terratrèmols, com podeu intensificar la vostra acció? És que ja feu del que podeu, no?
Sí, ara mateix, des de les entitats catalanes, les organitzacions catalanes que fan tant acció humanitària com que tenen feina a la regió, com el mateix Ajuntament de Barcelona o el Fons Català de Cooperació o l'Agència Catalana de Cooperació, ja estem activant tots els instruments que tenim, que són desbloquejar diners i enviar-los a entitats, organismes, institucions detectades en capacitat de poder intervenir directament a terreny.
Exacte, no? D'acord. Doncs Jordi Garrell, moltíssimes gràcies per la teva intervenció. De veritat, molt, molt clarificant i ha donat una mica de llum a les nostres preguntes, que, com et dic, era des del desconeixement total. Moltíssimes molt gràcies i una abraçada. Que vagi molt bé. I molt bona
gràcies
feina. Moltes gràcies.
Bona nit.
Bona nit. I ara tenim la sort de poder parlar amb en David Minoves, director del Fons Català per a la Cooperació i el Desenvolupament. Moltes gràcies per atendre'ns en directe, David. Com estàs?
Molt bé, estic molt bé. Vosaltres?
Bé, aquí es vinen una mica a veure com solucionem tot això, no? Sabem que, bé, en primer lloc, gràcies per atendre'ns en directe. Sabem que estàs, ens han dit, a Polònia, no? No sé si et podem preguntar per aquest viatge o millor que no.
No, sí, deu preguntar. Aquest viatge està sent un viatge, crec que molt clarificador, per poder, doncs, confirmar algunes de les sospites que teníem pel que fa a la situació de les persones refugiades a Ucraïna a un any de l'inici de la invasió i de la guerra, la invasió per part de Rússia a Ucraïna i de la guerra desfermada just després.
Sí.
I bé, us podem dir, doncs, que evidentment la situació encara continua afectant moltíssimes persones.
Clar.
La mobilitat pel que fa al refugiatge és molt alta. Dels més de 9 milions de persones que van entrar a Polònia des d'Ucraïna, hi ha hagut un retorn de moltes d'aquestes persones preveient que la situació, doncs, anés millorant, però en aquests moments continua havent una situació de crida
complicada,
de possible nou allau de nous refugiats que tornin a sortir, els que van retornar, per si la situació, doncs, evoluciona cap a una escalada militar coincidint amb aquest aniversari de la guerra.
Clar. Superinteressant, però no és el tema d'avui. Un altre dia no, dedicarem més temps en aquest tema, perquè de veritat que també és superinteressant, i més en el marc que, clar, fa un any, és que fa un any aquest divendres, per tant, entenc perfectament, sí. Però bé, anem en l'assumpte que estem tractant avui. En el cas del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, de quines eines disposeu per poder ajudar els afectats pels terratrèmols? Com els hi podeu ajudar?
Mira, el dimarts 7 de febrer vàrem obrir una campanya, una crida d'emergència per la població víctima del terratrèmol a Turquia, Síria i el Kurdistan, que vam enviar a tots els ajuntaments i governs locals catalans. Com sabeu, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una associació municipalista especialitzada en l'àmbit de la cooperació i la solidaritat internacional. En tant que eina municipalista, el que fem és posar a disposició dels 300 ajuntaments socis i tots els governs locals que vulguin canalitzar la seva solidaritat internacional i el seu suport a les víctimes d'aquest terrible terratrèmol, doncs a posar a la seva disposició aquesta eina. El dilluns, aquest dilluns, teníem comptabilitzades respostes de més de 28 ajuntaments: Polinyà, Vilassar de Mar, Sant Boi de Llobregat, Molins de Rei, Vilafranca, Parets, Pontinueria. Són molts ajuntaments que estan donant suport i han consignat o compromès recursos per valor de 85.000 euros del món local per donar resposta en aquesta emergència. I ara, des de l'àrea d'acció humanitària i emergència del Fons Català, estem fent una anàlisi de context i contactant amb les entitats sobre terreny per conèixer les necessitats i identificar possibles respostes d'emergència per la fase en la que nosaltres treballarem, que serà la postemergència. És evident que una fase d'emergència s'ha de treballar directament amb els actors que estan sobre terreny i que en aquell moment ja poden donar resposta. Estem parlant de desenrunament, de treure persones de sota de les runes, de donar menjar i abric i aixopluc de primera necessitat a les persones durant les dues primeres setmanes, però després, quan la tensió mediàtica desapareix, doncs continuen les necessitats. Són persones que no podrien continuar sobrevivint en una situació d'un hivern doncs al mig del ras amb tendes molt fràgils i necessiten doncs recursos econòmics, recursos alimentaris i, sobretot, recursos de suplut i d'habitatge a mig llarg termini. Estem parlant doncs d'unes dades que ens han fet doncs tremolar, esfereïdores. Sí. Només de manera oficial, més de 40.000 morts a la zona de Turquia, però aquí hem de sumar totes les persones desaparegudes que no estan comptabilitzades i parlen de més de 100.000 persones ferides i aquí estan només comptabilitzades aquelles que s'han pogut seguir el rastre per vies oficials. Però no seria d'estranyar que en properes setmanes parléssim de xifres entre desapareguts i morts de centenars de milers de persones víctimes. Hi ha les altres víctimes, les que han quedat vives, però sense casa, sense suplut, sense mitjans de subsistència per poder continuar vivint. Per tant, aquestes persones necessitaran un suport de postemergència i és aquí on actuarà el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
No sé si després d'aquest darrer terratrèmol d'ahir teniu previst d'alguna manera poder intensificar o incrementar d'alguna manera aquesta ajuda?
Bé, de fet, el terratrèmol d'ahir plou sobre muntat.
Sí.
És una zona afectada molt a prop de l'epicentre del terratrèmol del dia 6. La majoria de persones que es van veure afectades indirectament pel terratrèmol és d'aquelles persones que van veure com les seves cases no s'enfonsaven, però sí que quedaven greument afectades, ja no estaven dormint a les seves cases. I malgrat que hi ha hagut també morts en aquest terratrèmol de darrera hora, també és cert que moltes persones ja estaven dormint al ras. Per tant, quan dic que plou sobre mullat, és que la situació es veu agreujada, però les persones afectades més o menys són les mateixes, no tenien casa i si alguns encara se'ls aguantava les cases i aquesta s'ha vist enfonsada, doncs encara pitjor, però les necessitats, el que, en lloc de dir que hi ha noves necessitats, les necessitats continuen de manera sostinguda en el temps. Per tant, les persones que han estat víctimes indirectes, és a dir, que ferides sí. o que han perdut familiars, continuen sent les mateixes del dia 7. Aquestes no havien pogut resoldre el seu problema fonamental, que no és només donar assistència en primeríssima hora, sinó que és sostenir aquest suport durant les properes setmanes o mesos. I és evident que, com que aquest terratrèmol, a més, ha afectat en una zona amb conflicte, amb guerra, amb conflicte d'alta o baixa intensitat en funció també del territori, o de quatre territoris molt diferents. El sud-oest de Turquia, a sota el règim d'Erdogan, el Kurdistan turc, que és una zona que ha estat molt reprimida justament per aquest govern autoritari en contra de la població kurda. El nord oest de Síria, que és un territori que no està sota el règim de l'Assad, però que està en conflicte amb diferents actors armats, encara amb una guerra que fa molts anys que dura i que està estancada. I, finalment, el Kurdistan sirià, que és una zona absolutament tancada per les diferents fronteres dures i on no poden actuar els actors humanitaris. Per tant, estem parlant de quatre territoris diferents que tenen un accés diferent a l'ajuda humanitària i cal també que siguem capaços de donar resposta en aquelles zones on no hi ha tants actors humanitaris com els que estem veient als mitjans de comunicació, que estan concentrant-se justament el que seria justament al sud-oest de Turquia.
Doncs, David Minovas, un missatge superclar i, clar, ha estat millor del que m'esperava, perquè, sincerament, estava viant la vostra web i no tenia constància que fossin tants ajuntaments i tant de pressupost. Jo tenia entès que eren 14 i eren 55.000. Per tant, enhorabona. Sí, sí. I després ja, aquí em diuen que et doni records a part de la Gemma Permanyer que vau anar junts a Polònia. Per tant, records a la Gemma.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Doncs David Minovas, director del Fons Català per la Cooperació i el Desenvolupament, moltíssimes gràcies i una abraçada ben forta i molt bona feina. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Va. Vagi molt bé. Bona nit. Doncs bé, acabem de parlar, com ja heu sentit, amb el David Minovas, director del Fons Català per la Cooperació i el Desenvolupament. I, clar, la seva acció també és bastant important, doncs, perquè a part d'aconseguir que diferents ajuntaments, nombrosos ajuntaments, donin pressupost per a aquestes víctimes, doncs la seva tasca ja no només a la zona dels terratrèmols, sinó també a les zones de conflicte, com ens ha dit, que estava de viatge a Polònia, doncs la seva tasca també és bastant important en aquest sentit. Ens ha dit que són, si no recordo malament, 85.000 euros, amb la qual cosa ja es pot fer alguna cosa, i també ens ha remarcat que no és només l'ajuda que tenen només a les primeres hores, no?, després del terratrèmol, sinó també cal fer un manteniment i cal que les víctimes, en aquest sentit, puguin anar recuperant-se a poc a poc, no només en el moment, no només en els primers moments, sinó també després. No sé si tenim ja el... Sí, vale, em diuen que ja tenim el Joan Peris, director general de Farmamundi. Molt bona tarda, Joan, bon vespre. Com estàs? Molt bona tarda, Joan. Joan, el tenim aquí, Joan Peris.
Hola, bona tarda, Felip, ara
hola.
Sí.
Perdona, no senties, no?, pel que he vist, no passa res. Doncs bé, per tancar aquest bloc d'entrevistes, tenim la fortuna de poder parlar amb tu, amb el Joan Peris, director general de Farmamundi. Moltes gràcies per atendre'ns en directe. Com estàs? Estàs bé?
Encantat, molt, molt de gust d'estar amb vosaltres. Bona nit.
Bé, doncs el plaer és nostre. Ens agradaria que ens expliquessis una mica com podeu vosaltres ajudar a la zona afectada dels terratrèmols.
Molt bé, doncs Farmamundi, des del primer moment d'aquesta situació d'emergència, hem actuat a través de tres línies d'actuació principals. La primera ha estat de la mà del govern d'Espanya, a través de l'Oficina d'Acció Humanitària. Som part de l'hospital EMT, Emergency Medical Team, de nivell 2, que el govern espanyol, de la mà de la Unió Europea i amb la validació de l'Organització Mundial de la Salut, va posar en marxa per primer cop a Moçambic en 2019. En aquesta ocasió hem estat el primer estat que s'ha mobilitzat i ha desplaçat un hospital de campanya d'aquesta dimensió abans que els francesos o els belgues o els italians. Hem estat molt ràpids, però malgrat tot, des que va produir el terratrèmol a Turquia i Síria el dia 16 de febrer, sí, a les 4 de la matinada, s'activa l'hospital, s'entra en negociacions de molt alt nivell amb el govern turc per poder-nos desplaçar fins allà, i és el dimecres fem arribar, s'activa l'hospital, el mateix dimecres fem arribar tota la medicació, que és la part que Farmamundi participa, a Torrejón de Ardoz, i des d'allà 80 professionals de tot el sistema públic de salut espanyol es traslladen i el dijous ja estan a Turquia. El diumenge ja està operatiu plenament a l'hospital i, bueno, ha estat atenent a 200 persones diàries en tot tipus d'afectacions. I aquest hospital, doncs, bueno, pues té una capacitat de... compta amb una hospitalització per 20 persones, quiròfan, i compta amb serveis d'urgència general, cirurgia, obstetrícia, pediatria, traumatologia i psicologia, i ha estat atenent a una mitjana d'unes 200 persones al dia. Dic que malauradament perquè, malgrat desplegar-se tan ràpidament com pot ser en menys d'una setmana estar operatius, no s'han pogut atendre les primeres víctimes que ja han estat ateses per el sistema turc de salut i bueno, sí, pues Síria en menor mesura, perquè sabem que Síria ja era un país
complicat, sí,
per més de 12 anys d'una situació de conflicte bèl·lic dintre, exacte, del país i amb capacitats molt, molt febles. I és on ens estem centrant, perquè la primera acció que, per ordre d'urgència, ha estat aquesta, de la mà de l'Agència Espanyola de Cooperació, i on hem col·laborat, però la segona via ha estat a través d'oferir subministrament d'emergència a entitats que ja estaven presents en aquests dos països, en Turquia i en Síria, i directament Farmamundi també ha intervingut a través de l'acció humanitària directa. Això vol dir que hem posat en marxa el subministre de kits nutricionals, llet infantil, articles d'abric, perquè bueno, pues les temperatures són realment fredes, medicaments sí. i material sanitari. Tot això, aquestes tres línies d'actuació, mm-hmm. és a dir, l'hospital de campanya per atendre la població damnificada, el subministrament de medicaments i material sanitari, que és una mica el que portem a l'ADN, com a Farmamundi, clar, i la tercera sí. actuació, aquesta d'acció humanitària directa dintre del territori, i tenim la intenció, gràcies a totes les aportacions que estem rebent, de posar en marxa tres unitats mèdiques mòbils, una unitat de radiologia, un laboratori mòbil i una ambulància, per garantir que les persones ferides i pues, puguen ser ateses el més aviat possible.
Joan, tot això està superbé i m'encanta que ho diguis, no? Però em crida l'atenció perquè m'ha fet la sensació, no?, que, tot i l'ajuda que esteu fent, m'ha donat la sensació que potser t'agradaria poder fer més, no? No és així?
Perquè així és. Així és, sí. I deia sí, que és un, malgrat ser el primer dels països europeus que han desplegat aquest hospital de campanya, els col·legues que estan allà des de la setmana passada ens transmeten una certa frustració en el sentit de que els cirurgians no estan podent operar perquè ja no han arribat a primera hora. No obstant, estan siguent de molta utilitat i precisament ahir van sentir en car pròpia una rèplica d'un terratrèmol que va afectar precisament la zona on està desplegat l'hospital. Afortunadament no hi ha cap ferit, però s'ha incrementat. Si al dia estaven atenent unes 200 persones, sols en una hora ja havien atès a 180 persones damnificades amb ferides provocades per aquesta rèplica recent. I bueno, el que sí estan veient és que bueno, no estan rebent persones derivades d'altres hospitals que de la zona pròpiament on ha afectat més el terratrèmol, i en aquest sentit sí que estan sent útils. No en primera instància, diríem que no estan en la primera línia, però sí en la segona o en la tercera, no? I tot ajuda pues, és bona. Però com tu dius, les persones, les víctimes mortals ja superen les 40.000 i les persones ferides les 80.000. A més, està el gran desconegut, que són les persones desaparegudes, que encara no hi ha un recompte oficial, i sobretot que a Síria no es manegen dades oficials per la feblesa no? del govern i de la situació.
Exactament. Joan Peris, ho has explicat molt bé i jo, perdona que digui, però a veure... Jo sento que si les previsions no eren com vosaltres esperàveu, però jo penso que la tasca que esteu fent està superbé i que gràcies i continueu així. Ens agradaria ens agradaria seguir parlant, però és que malauradament se'ns acaba el temps. Et dic que moltes gràcies per la teva intervenció i una abraçada ben forta. De veritat, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Felip, i gràcies per donar-nos veu i animar a la ciutadania que pugui seguir col·laborant tant per l'ONU com les entitats que estem allà certificades i especialistes en acció humanitària, perquè és la millor ajuda que ara es pot fer, que és col·laborar amb entitats professionals que estem al territori. Moltes gràcies.
Exactament, doncs moltes gràcies, Joan Peris, director general de Farmamundi, i amb aquest missatge de col·laboració ens hem d'acomiadar. Se'ns acaba el temps, com dèiem, però no volem acabar sense donar les gràcies a tots els entrevistats, Carles de la Encarnació, Càmera TV3, Jordi Garell de Ciemen, David Minovas, Fons Català per la